Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Creixen les diferències entre Esmazza i l'equip de govern. L'alcalde Matías Serracant i 7 persones més declararan els dies 22 i 24 de maig com a investigats per un presumpte delicte de prevaricació. El jutjat d'instrucció número 3 de Sabadell ha acceptat una querella d'Esmazza que respon així a l'obertura de 5 expedients per part de l'executiu per suposats sobrecostos en el servei de neteja viària i recollida d'escombraries. En declaracions al programa Al Matí de Ràdio Sabadell, el gerent de la companyia, Eugenio Díaz, ha acusat de falsedats al govern municipal i d'actuar de manera premeditada.
És un tema de persecució, absolutament se les ha metido entre ceja i ceja, que la empresa es molesta, jo no sé què vinculació, perquè sempre lo digo, la empresa lleva desde 1967 en la ciudad, casi medio siglo. O sea, nosotros, antes del alcalde Farré, estamos en esta ciudad. Es más, el primer contrato largo que tiene esta empresa es con el alcalde Farrés.
Poc després de fer-se pública la citació judicial, l'alcalde Serracant, acompanyat dels 3 tinents d'alcalde, ha respost al moviment per part d'Esmazza. El batlle sabadellenc ha reconegut que la denúncia era previsible, però que no fiscalitzar les actuacions de l'empresa sí seria prevaricar. Per tant, ha dit, no pensa dimitir ni tampoc ningú del seu equip.
Nosaltres seguirem treballant en aquestes línies, com no pot ser d'altra manera, i perdoneu-me que em reiteri, com no pot ser d'altra manera en el desenvolupament d'aquests expedients. És que no hi ha cap motiu per deixar-ho de fer. És a dir, deixar-ho de fer seria prevaricar. Deixar de fer això que estem fent seria claríssimament deixar de tirar endavant una obligació.
Nova volta de cargol, per tant, el que podríem ja denominar com a cas Esmazza. Els grups de l'oposició, per cert, han convocat rodes de premsa per aquesta tarda i també demà per valorar el nou escenari. De seguida ja aprofundim abans, repassem la resta de titulars de la jornada.
Ràdio Sabadell, notícies.
Banc Sabadell celebra aquesta tarda a Alacant la seva Junta General d'Accionistes. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia, és la primera que es fa fora de Sabadell i també la primera des del trasllat de la seu social de l'entitat financera a la ciutat valenciana. La reunió servirà per aprovar els comptes de l'exercici del 2017 i començarà a les 6 de la tarda.
L'Auditori Taulí acull aquesta hora el lliurament de les beques de recerca en càncer de còlon de la Fundació Olga Torres.
En total es repartiran 120.000 euros per finançar projectes d'investigació sobre el càncer de còlon. En el transcurs de l'acte, el cap del programa d'epigenètica i biologia del càncer de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, Manel Esteller, imparteix una conferència sobre aquesta patologia.
I en el tram final del Notícies Migdia us parlarem d'una iniciativa dels paradistes del Mercat Central.
El pròxim dissabte regalaran una rosa a canvi de col·laborar amb el rebost solidari. Àlex Caps ha explicat al programa Al Matí d'aquesta emissora l'objectiu del projecte.
L'objectiu és fer que el fons del rebost solidari creixi, que el tenen obert de forma permanent, creixi i a part fer venir clients al mercat perquè col·labori.
La iniciativa, que repeteix des de fa alguns anys, s'emmarca en la celebració de la Diada de Sant Jordi.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment d'obrir la plana de serveis. Continuem amb un temps plenament primaveral. Què ens espera de cara a les pròximes hores? Jordi Mateo, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia.
Hola, bon dia. Les properes hores d'aquest dijous es presenten marcades pel creixement d'algunes nuvolades a punts de muntanya al llarg de la tarda. Fins i tot no podem descartar que els núvols siguin prou compactes com per deixar algun ruixat de caràcter molt local a punts preferentment del Prepirineu Occidental, del prelitoral o també de l'altiplà central. Fora d'aquestes zones, en general, es mantindrà l'ambient assolellat amb cel serè o molt poc ennuvolat, amb una temperatura agradable al centre del dia, però lleugerament més baixa que la que vam tenir ahir dimecres. De cara a les properes jornades no esperem grans canvis, i és que s'ha de mantenir el predomini del sol en conjunt a tot el país, només amb la possible presència d'algun estrat baix o alguna boira o boirina a punts del litoral durant les primeres hores de demà. Pel que fa a la temperatura, hem d'esperar que tingui tendència a l'alça, sobretot amb temperatures que pujaran clarament de cara al cap de setmana. I això és tot a moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Quina és la situació a aquesta hora del transport públic? Funciona correctament? Ens ho explica l'Eva Malús des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Doncs la situació de la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona és de normalitat. No tenim complicacions importants, segons ens indiquen els diferents operadors, i per tant hi ha normalitat, com dient, a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, volem destacar que els viatgers que presentin un bitllet propi de Renfe podran entrar gratuïtament al Saló Turístic B-Travel, que se celebra des de demà i fins diumenge al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. La Diada de Sant Jordi s'avançarà diumenge a aquest saló amb l'obsequi de llibres patrocinats per Renfe i amb la possibilitat de participar al concurs Rodalia Sant Jordi. De moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Molt bon dia. I pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, a aquesta hora, tranquil·litat absoluta, segons informa el web del Servei Català de Trànsit. 6 minuts passen de 2:15. La ferida oberta entre l'Ajuntament de Sabadell i Esmatza, empresa concessionària del servei de neteja viària i recollida d'escombraries, cada cop és més greu. La companyia ha denunciat l'alcalde Matías Arracán i 7 persones més per un suposat delicte de prevaricació pels 5 expedients contra Esmatza per incompliment del contracte. Les compareixences dels 8 investigats s'havien programat pel dia 14 de maig al jutjat d'instrucció número 3 de Sabadell, però les ha ajornat fins als dies 22 i 24. Del mateix mes perquè no coincideixin carent amb l'aplec de la salut.
A més de l'alcalde, els altres investigats són els regidors Lluís Pere Arnau i Xavier Guerrero, l'exregidor de la Crida Albert Boada, 3 tècnics municipals i l'assessor extern Jordi Colomer. Els 8 acudiran a finals de maig als tribunals arran d'una querella presentada per Esmatza el juliol de l'any passat, però que el jutge no va admetre tràmit fins l'octubre. El gerent de la companyia, Eugenio Díaz, ha defensat la denúncia al·legant que totes les acusacions per part del govern municipal són falses.
Advirtiendo de todo tipo de informaciones falsas sobre la empresa, pues llegado el punto donde no hemos podido reunirnos, donde sin embargo hemos podido contrarrestar la información y no se nos da posibilidad alguna de defendernos, pues a partir de ahí a la justicia, porque se ataca nuestro honor, se nos acusa de unas cuestiones absolutamente falsas y se mezcla todo de una forma absolutamente inaceptable.
Díaz, que ha parlat en exclusiva al programa El Matí de Ràdio Sabadell, ha acusat l'executiu de perseguir l'empresa per una possible vinculació amb l'exalcalde Bustos. El gerent d'Esmatza ha recordat que l'empresa va aterrar la ciutat de la mà d'Antoni Ferrés i ha negat qualsevol tipus de vinculació amb el cas Mercuri.
Hoy por hoy, los únicos que van a estar investigados, después de tanto decir, son ellos, las personas que dicen que lanzan todas estas cuestiones. Porque a fecha de hoy, aquí, en el caso Mercurio, esta empresa no está investigada, ojo, y no forma parte de las imputaciones de ninguno de sus miembros. O que yo no digo y no estoy diciendo que nos puedan llamar, y en el momento que la justicia, si nos llama, daremos todas las explicaciones que creamos oportunas. Pero esa es la realidad.
Eugenio Díaz ha argumentat que el rerefons de l'estratègia de l'equip de govern és una voluntat de rescindir el contracte amb l'empresa i estudiar-ne una possible municipalització. Tot plegat arran dels informes de Jordi Colomer, assessor extern de l'executiu i expert en municipalitzacions. El gerent d'Esmatza creu que dir que el funcionament del servei seria millor si fos de gestió directa és una fal·làcia i parla de l'experiència de Colomer a Badalona.
Lo que ha sucedido en Sabadell es réplica calcada de lo que pasó antes en Badalona. Lo mismo, un clima de opinión en contra de, en este caso, una competidora nuestra, pero una empresa del sector y absolutamente respetable como FCC. La ciudad está sucia, lo mismo exactamente. Aparte de ahí, rueda de prensa de ahí la alcaldesa, además políticamente el mismo signo, curiosamente. Hemos descubierto, informe Colomé de por medio, de que aquí hay unos sobrecostes, no sé qué, en perjuicio al ayuntamiento. ¿Qué ha acabado eso? Pues ha acabado con un informe de la Fiscalía diciendo que no hay nada. Segundo, con una querella patrimonial contra el señor Colomé de 1,9 millones de euros por parte de FCC. Y al final, montaje absolutamente desacreditado.
Malgrat la via judicial encetada, Eugenio Díaz no tanca la porta a obrir una via de diàleg amb el govern de Matías Serracán en el marc de la comissió de seguiment que contempla el plec de condicions del contracte, un organisme que, segons el gerent d'Esmatza, no s'ha reunit en els últims 2 anys, malgrat la insistència de la companyia.
L'equip de govern ha respost a les investigacions derivades de la querella d'Esmatza, assegurant que seguiran vetllant perquè es garanteixi un bon servei de la neteja viària i la recollida d'escombraries a la ciutat. L'alcalde de Sabadell, Matías Serracán, ha assegurat que deixar de fer aquesta Pescar significaria prevaricar i ha avançat que no hi haurà dimissions per part de cap dels 8 investigats.
Serracant s'ha mostrat contundent, assegura que l'equip de govern ha fet el que havia de fer per garantir el compliment del contracte i que ho seguiran fent. Per això ja ha avançat que no es depuraran responsabilitats.
Estem fent el que toca. Tenim tota la confiança en el procediment tècnic que hem fet. No veiem motiu, no només per parlar de les responsabilitats dels tècnics i polítics, sinó per canviar el rumb de les decisions que s'han pres fins ara. Seria una irresponsabilitat, perquè aquesta forma part, com ha dit el portaveu, de la nostra primera responsabilitat.
L'alcalde de Sabadell també ha desmentit que els 5 expedients oberts contra Esmatza formin part d'una estratègia per municipalitzar el servei. De fet, assegura que aquesta opció ara mateix només és una possibilitat més.
Que l'Ajuntament no pot fer és no tenir tots els escenaris sobre la taula de què pot passar en el futur. És una qüestió de responsabilitat. Vull dir, clar que s'analitzen escenaris, som coneixedors de la situació, som coneixedors des de fa un any que hi ha situacions irregulars que s'han d'analitzar i que han portat a fer aquests expedients, però els escenaris són múltiples i no hi ha una estratègia. L'estratègia és el compliment. L'estratègia és el compliment del contracte.
Sobre els contactes amb l'empresa, Serracant assegura que s'han reunit 13 vegades amb els treballadors, mentre que amb la direcció de la companyia només ho haurien fet dues a través de la comissió de seguiment d'aquest contracte.
Estaríem amb la periodicitat que hi va haver en l'anterior mandat. Ara bé, això no treu que, malgrat hi hagi hagut poques reunions de la comissió de seguiment, això no treu que el contacte és gairebé diari amb l'empresa. El contacte tècnic amb l'empresa és gairebé diari.
En tot cas, l'alcalde assegura que se seguirà fent un seguiment exhaustiu de la feina feta per Esmatza. En aquest sentit, assenyala que s'està treballant en 4 informes sobre qüestions tècniques que podrien acabar derivant també en nous expedients.
Les formacions amb representació a l'Ajuntament ja han començat a reaccionar a aquesta investigació. Des de la Crida per Sabadell, partit del qual forma part l'alcalde Matías Serracant, asseguren que la querella d'Esmatza és una venjança per haver denunciat les irregularitats i els incompliments de l'empresa. A més, assenyalen que és una reacció per evitar perdre els privilegis aconseguits en els últims anys. D'altra banda, els partits de l'oposició donaran a conèixer el seu posicionament entre aquesta tarda i demà. El Partit Popular, Ciutadans i el PSC han convocat una roda de premsa aquesta tarda, mentre que demà al matí ho ha fet el grup municipal de Convergència i Unió. Recordem també que l'alcalde Matías Serracant s'enfronta a la segona investigació d'aquest mandat, en aquest cas per prevaricació, la primera per tot el cas del Tallaret va quedar arxivada ara fa uns mesos.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Obrim ara la plana econòmica. Banc Sabadell celebra aquesta tarda la seva primera junta d'accionistes a Alacant. A partir de les 6, l'entitat financera donarà compte dels seus resultats del 2017 davant dels accionistes per primer cop des que es va canviar la seu social del BS. Tot i que mai abans s'havia fet la junta fora de Sabadell, des de l'entitat asseguren que el nombre d'assistents acreditats és fins i tot més elevat que en les anteriors, ja que facilita la presència dels accionistes de l'antiga CAM.
Segons el president de Banc Sabadell, Josep Oliu, la Junta d'Accionistes d'aquesta tarda arriba en un bon moment de l'entitat financera, sobretot perquè els accionistes, els clients i els inversors han recuperat la tranquil·litat malgrat el context català.
El banco, digo, la normalidad volvió, y la normalidad volvió pues desde el día siguiente del cambio de domicilio, lo cual quedó claro y patente que la inquietud de los clientes venía por una causa perfectamente establecida, y que esta causa, pues vuelta a la normalidad, pues los clientes también volvieron a la normalidad.
En el dinar previ a la Junta d'Accionistes celebrat ahir, Oliu també va aprofitar per desmentir rumors sobre les possibles converses per fusionar Banc Sabadell amb Bankia. Ho va fer així.
Nosotros no estamos ahora en un modo de consolidación, ¿no? Estamos en un modo de hacer dos cosas fundamentales, y para hacer estas dos cosas no estamos en modo de consolidación ni en modo de adquisiciones ni en España ni en Inglaterra, ¿eh? Es decir, no es este nuestro objetivo. Nuestro objetivo, y esto lo dejamos muy claro en la presentación de resultados, era beneficio y sostenibilidad.
La Junta d'Accionistes arriba dos dies abans que culmini la integració tecnològica del banc britànic TSB. Aquest cap de setmana es farà la migració de dades dels clients, amb mig any de retard, això sí, un pas que, segons Oliu, suposarà una important reducció de costos al Regne Unit.
Són tres quarts de dues. Cal assegurar la tinença indefinida del pis de lloguer al seu inquilí. Aquesta és una de les mesures que està funcionant a països com França i Alemanya per contenir la bombolla del lloguer. Ho diu el consultor sènior en investigació social aplicada i habitatge, Max Gigling, que aquesta tarda a les 6 participa en una xerrada sobre el tema al Centre Cívic de Can Rull.
El lloguer a Sabadell ha augmentat un 5,6% en l'últim any. No hi ha massa oferta disponible, en especial en la franja baixa dels preus. El consultor Gigling alerta que aquesta situació no és desconeguda i ja la van viure l'any 2007.
Ya tuvimos una situación muy similar en el 2007 a raíz de en el punto más álgido de la burbuja, cuando hubo cuando la gente ya no podía comprar y había ya una presión sobre el mercado del alquiler con unos alquileres enormes y una oferta muy reducida.
La dependència del mercat privat fa que aquesta situació no pugui canviar a curt termini i d'aquesta manera va al sistema de lloguer només qui no pot comprar.
El problema és que el alquiler no és atractiu per a hogares menys els que no se poden permitir comprar. Por lo tanto, el mercado del alquiler efectivamente es un mercado residual donde está la gente que no consiguiera una hipoteca y que, por lo tanto, por sus bajos ingresos, tendrá mayor probabilidad también de un pago de alquileres.
Ara mateix el més sensat és comprar. Per evitar-ho, la mesura estrella que faria falta és augmentar el mercat públic. L'última llei d'arrendaments urbans, la LAU, no ha obtingut els resultats previstos. El govern espanyol ha assegurat aquesta mateixa setmana que està buscant eines per fer front a la bombolla del lloguer, però descarta, per exemple, fixar preus màxims per limitar el mercat. En canvi, a Alemanya s'aplica una mesura regulatòria que funciona de la manera següent.
Medir la renta media i fijar esta renta media com máximo aumento de los alquileres, es decir, un mecanismo que toma en cuenta los precios del mercado, pero que frena muchísimo la evolución, tanto las variaciones rápidas como el aumento a largo plazo.
Això fa que el mercat de l'habitatge alemany, el lloguer, representi un 50% del total. Una dada molt curiosa si tenim en compte que el propietari de l'habitatge està menys protegit de l'inquilí que aquí. Allà el contracte és indefinit i a França renova forçosament per triennis mentre no hi hagin pagaments. Això dona la seguretat de poder tenir un lloguer a llarg termini. Per tant, no contractes de 3 anys ni de 5, sinó indefinits.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Continuem endavant, us ho hem dit en titulars. La Fundació Olga Torres entrega enguany de nou les beques a la investigació postdoctoral sobre el càncer de còlon. Els investigadors premiats han estat el doctor Rodrigo Almeida en la categoria d'investigador novell i Manel Esteller com a investigador consolidat. De fet, el propi Manel Esteller està oferint una conferència en el marc del lliurament d'aquests premis. L'acte d'entrega s'està celebrant en aquests moments a l'auditori del Parc Taulí. Anem cap allà. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Les beques Olga Torres s'adjudiquen a dos tipus d'investigadors, com deies, sèniors i novells, i en aquest cas és una matèria en què s'ha d'investigar, com ha dit el senyor Modesto Custodio, perquè és la clau per la prevenció precoç d'un càncer que, si es preveia a temps, la supervivència és del 90%. Com deia, el doctor Esteller és un investigador de l'Institut de Recerca de Bellvitge i ha guanyat el premi amb una investigació que vol crear un sistema de prediccions amb els fàrmacs que s'administren als pacients. Esteller ha dit durant la seva intervenció que cal animar la societat, tant els inversors públics com també els privats, a això, a invertir en recerca, perquè en un país, si vol ser ric, ha d'invertir en recerca. Per la seva banda, Rodrigo Almeida és un investigador que ha fet 6 mesos d'investigació aquí a Barcelona, a la Vall d'Hebron. El seu projecte es basa en l'anàlisi de sang dels pacients per analitzar les mutacions moleculars en la metàstasi del pacient mentre té el càncer. Aquesta és la 13a edició que s'entreguen aquestes beques del Taulí i Modesto Custodio, el director d'aquest hospital, ha agraït aquesta col·laboració entre la Fundació Olga Torres i el Centre Sociosanitari i espera que segueixi així els propers anys. Com bé deies, ara Manel Esteller està oferint la conferència epigenètica i càncer de colon, del coneixement a l'aplicació, i al final l'acte clourà amb les intervencions de l'alcalde Matías Serracán i Josep Bombardó, que és el president de la Fundació Olga Torres.
Gràcies, Aleix, per l'última hora. Bon dia.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
I aquest diumenge s'acaba la temporada de teatre infantil a la Sala Miguel Hernández i ho farà amb l'espectacle La nena dels pardals, guardonat amb el Premi de la Crítica com a millor espectacle per al públic familiar de l'any 2017. El relat emocionant i poètic està inspirat en un conte de Sarah Penny Parker. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. A les 6 de la tarda es podrà veure la seva execució per part de la companyia Teatre El Detall. Els dos actors, Txell Botell i Xavi Dáñez, van interpretar diferents personatges a l'escenari en una història amenitzada més amb les il·lustracions de Noemí Villamuza i música de la Tresca i la Verdesca. I Dáñez ha dit al matí de Ràdio Sabadell que la música que fa la part dels pardals té una funció molt important a l'obra.
Ells són els pardals que posen música a aquesta història, no?, i que posen ànima al que li està passant la Minglí, per on passa, posa ànima a tots, al Mao Zedong, a tota la història, no?, i és molt potent. De fet, és tan potent la música que ha guanyat el Premi Enderroc de la Crítica al millor disc de música familiar aquest any, també. És a dir, que estem doblement de celebració. A part del Premi de la Crítica, tenim el premi del millor disc.
La història ens porta fins l'any 1958, quan Mao Zedong va voler exterminar tots els pardals de la Xina perquè es menjaven gran part de les collites i amenaçaven l'objectiu de disposar d'uns treballadors ben alimentats per tenir molta mà d'obra i així competir amb altres potències com Rússia i Amèrica. Una nena, la Ming Li, la nena dels pardals, va decidir seguir les directrius del seu cor i salvar alguns exemplars. Per a Txell Botell, la realitat històrica ha estat un element molt atractiu.
Tot això parteix d'un fet històric, perquè és la part que ens agradava del conte. El conte, diguéssim, és un conte normal, que no es diu mai fins al final, que hi ha un epíleg que t'explica això, no? Però nosaltres volíem donar-li la volta i volíem reivindicar que això va passar de veritat, que hi ha una part d'aquesta història que és real, perquè em penso que és important saber que a vegades passen aquestes coses, encara que sembli absurd, no? Perquè quan algú et diu que maten els pardals, dius, bueno, per què? És que no té cap sentit això, no? I em passen tantes de coses d'aquestes.
La nena dels pardals, de Teatre al Detall, es podrà veure aquest diumenge a les 6 de la tarda.
Els teus desplaçaments per la ciutat més còmodes i ràpids amb els autobusos de la TUS.
Viatge relaxada, viatge tranquil. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Per Sant Jordi, posa't la ràdio a l'orella i gaudeix de la jornada amb Ràdio Sabadell.
Des de les 10 del matí i fins les 2 del migdia serem al carrer per explicar-vos en detall el que doni de si la Diada.
Llibres, roses, parades solidàries d'entitats sabadellenques, literatura i cultura popular.
Diada de Sant Jordi, a Ràdio Sabadell.
Tot plegat us ho explicarem en un programa especial del matí i l'edició del Notícies Migdia. Tot des del racó del campanar. Passeu a saludar-nos.
La Diada de Sant Jordi, en directe a Ràdio Sabadell.
Amb la col·laboració de la zona residencial Nou Can Gambús.
Amb Jardineria Caralt segur que l'encerto. Aquest Sant Jordi regalaré les roses més maques. Si el que vols és que sàpiga com n'és d'especial, aquest Sant Jordi amb Caralt encertaràs.
Jardineria Caralt, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercet. Telèfon 937 17 92 14.
I a Sant Cugat, al passeig Francesc Macià 58, al barri Coll Favà. Telèfon 930 047 900.
Jardineria Caralt.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Reprenem l'actualitat, però ho fem més enllà de la ciutat. Un informe de la Guàrdia Civil que figura en el sumari del jutge Llarena sobre l'1 d'octubre estableix que la despesa pública per organitzar el referèndum estaria en els 2 milions d'euros.
Els investigadors remarquen que el govern català es va gastar més de 500.000, 500.003 euros en la campanya explicativa i en anuncis publicitaris i, d'altra banda, assenyala que l'executiu català hauria invertit 62.000 euros en la impressió i el repartiment de cartells de l'1 d'octubre que s'haurien fet a través d'Òmnium Cultural.
Per cert, qui ha parlat d'aquesta qüestió avui ha estat la diputada popular Andrea Levy, que ha contradit el ministre Montoro assegurant que sí que s'hauria gastat diner públic en el muntatge de l'1 d'octubre. Però avui Montoro també ha rebut crítiques per part de Vox.
Exacte, el partit d'ultradreta acusació popular en la causa contra el procés amenaça de dur a terme accions legals contra el ministre d'Hisenda si ha amagat informació sobre el finançament del referèndum. El partit estudia demanar la compareixença del ministre al Suprem.
I avui el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha afirmat des d'Albacete, on ha visitat les obres d'una carretera, que Espanya és una gran nació de ciutadans lliures que ha sabut estar unida en els moments d'adversitat i que romandrà així unida, ha dit, per afrontar els reptes que el futur ens depari, gràcies, diu, a l'impuls de la societat espanyola i al lideratge de les institucions democràtiques. I la Fiscalia presenta recurs a la llibertat de la membre dels Comitès de Defensa de la República, Tamara Carrasco.
L'òrgan judicial demana que es mantingui la imputació pels delictes de rebel·lió i terrorisme perquè considera que el moment actual de la investigació encara és prematur per excloure l'aplicació d'aquests dos tipus penals. En el recurs, el Ministeri Públic demana que es decreti presó provisional per Carrasco o que se li imposi llibertat o presó amb fiança.
D'altra banda, Íñigo Errejón ha confirmat avui que es presentarà a les primàries de Podem per configurar una llista de cara a les eleccions autonòmiques de Madrid previstes per al 2019.
A més, l'actual secretari d'Anàlisi Estratègic i Canvi Polític de la Formació Morada ha proposat oficialment un acord al secretari general de Podem a Madrid, Ramon Espinar, i la portaveu de l'Assemblea, Lorena Ruiz Huerta, per pactar una llista unitària. L'anunci arriba després que es filtrés un document en el qual Carolina Bescansa hauria proposat una aliança amb Errejón per derrocar del poder Pablo Iglesias.
A Cuba, l'era que Castro està vivint les últimes hores.
El Parlament ha proposat a l'actual vicepresident primer del govern cubà, Miguel Díaz-Canel, per substituir Raúl Castro com a president. La votació es farà aquest dijous i així es farà efectiu el relleu que posarà fi a 60 anys de mandat de la família Castro.
I la NASA ha llançat a l'espai un telescopi per estudiar els planetes que estan fora del sistema solar.
La nau, que té la mida d'una rentadora, té l'objectiu d'explorar 20.000 exoplanetes. El projecte té un cost de 337 milions de dòlars. Ha estat desenvolupat amb la col·laboració de l'Institut Tecnològic de Massachusetts. Durant la seva missió, l'aparell observarà el 85% del cel per examinar els planetes fora del nostre sistema solar, a uns 300 anys llum de la Terra.
Recta final del Notícies Migdia.
La contraportada.
Els paradistes del Mercat Central demanaran el dissabte als seus clients que col·laborin amb el rebost solidari. A canvi, els oferiran una rosa.
Et portaré una rosa que a l'abril ja ha tret florida. Ja veus que és poca cosa, però una rosa l'amor crida. Et portaré una rosa.
Aquesta iniciativa es planteja a les portes de Sant Jordi, però intentant, Pau, que no es solapi amb la diada.
Exacte, el programa El Matí de Ràdio Sabadell ha donat els detalls de la idea conversant amb el paradista Àlex Caps, de la parada Olives i Pesca Salada Manyosa, que ha explicat quin és el seu objectiu.
L'objectiu és fer que el fons del rebost solidari creixi, que el tenen obert de forma permanent, creixi i amb qui a part fer venir clients al mercat perquè col·labori.
La rosada del matí, tot just que es desperta.
Aquesta és la cinquena edició de la iniciativa. Els productes principals requerits al rebost solidari són sucre, farina, llet, llegums en conserva i ara també sabó de cos. Tot i que sembli que la rosa situï la idea al Sant Jordi, Àlex Caps ha volgut desvincular una proposta de l'altra.
No ens trepitgem amb Sant Jordi. Sí, Sant Jordi, estem dintre la setmana, dintre la mateixa setmana, i així la gent pot gaudir del Sant Jordi al carrer o amb els llibres, amb les roses, i nosaltres aprofitem el dissabte anterior que hi hagi que més gent, no estem tan dedicats al Sant Jordi, no?
Que t'obri la mirada i que et doni el goig de viure. Et portaré una rosa que batega i que respira. Una rosa i un cel blau.
D'aquesta manera, Núria, a més, els paradistes enguany podran gaudir del Sant Jordi entre llibres i flors, vaja, com la resta de sabadellencs.
I sobretot no us oblideu de gaudir del Sant Jordi amb Ràdio Sabadell a l'orella, que oferirà una programació especial el pròxim dilluns de 10 a 2 del migdia. Fins aquí el Notícies Migdia d'aquest dijous 19 d'abril, un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Ara arriba tota la informació esportiva condensada a l'Hotel Suís, avui amb el Marc Pijuan. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.